Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per la seva presència, la de tots vostès. Gràcies també a l'alcalde per la teva presència, per la presència també de tot el teu equip, per la vostra hospitalitat una vegada més de la teva ciutat i per acollir-nos tan bé en aquest entorn i en aquests dies, diumenge al matí, que fèiem broma amb en Josep Maria Requesens i amb en Miquel Rodríguez, doncs que segurament ja està bé que busquem un punt d'equilibri amb els horaris comercials, perquè si no això tampoc ho podríem fer un diumenge al matí com ho estem fent amb molts de vostès, no? És un motiu de satisfacció per mi, molt sincerament, veure i acollir també i els màxims representants de la Confederació Catalana de Comerç, de Pimec Comerç, de diferents entitats i institucions de Barcelona Ciutat. N'hem saludat també de gremis i d'entitats que treballen més enllà del seu propi negoci per l'interès general i pel bé comú i enfortint la societat civil. Els vull agrair molt sincerament que també, no només d'una perspectiva de botiguer i comerciant, sinó també en la qualitat de representants d'aquesta xarxa d'associacions, d'entitats, d'institucions amb les que hem col·laborat, estem col·laborant i crec que necessàriament haurem de continuar col·laborant en el futur, que també hagin volgut participar d'aquesta nova jornada, d'aquesta nova voluntat de reflexionar sobre els reptes de futur i escoltar persones interessants, que també els vull agrair doncs, que hagin acceptat fer de ponents. En Vicenç Villatoro, gràcies Vicenç, i en Lluís Soldevila, moltes gràcies Lluís també. Els haig de dir que en Lluís Soldevila l'he escoltat i he participat en alguna de les seves presentacions en els darrers temps, i amb en Vicenç Villatoro els haig de dir que des de fa molts anys continua sent i seguirà sent, estic convençut, una persona que sempre aporta amb una visió molt preclara la seva capacitat de provocació, d'anàlisi del present i de compromís del futur. Dit això i fets els agraïments, doncs dir-los que és evidentment avui un dia força oportú per mantenir aquesta perspectiva de renovació, d'innovació i de reflexió de cara al futur i l'entorn en el que ens mourem. Des de moltes perspectives, tant des d'una perspectiva temporal del temps que vivim, com des d'una perspectiva també de l'espai, de l'entorn, del país en el que, òbviament, vostès desenvolupen els seus negocis i les seves expectatives familiars, personals, professionals i, finalment, doncs, empresarials, i que contribueixen molt clarament, com deia l'alcalde de Sitges, aquesta recuperació econòmica encara desigual, un punt incerta, però que tant des d'una perspectiva de consum com des d'una visió agregada de l'economia del país, creiem sincerament que continuem amb una bona línia ascendent i que haurem de fer esforços tots plegats per mantenir-la. Des d'aquesta perspectiva, crec que el nostre model com a model de sector, si és que podem parlar del sector comercial, que ho és, com un dels sectors econòmics i empresarials importants del nostre país, val la pena que no només escoltem les reflexions que en Vicenç Villatoro ens farà en relació a l'entorn, en l'entorn en el que es mouran els seus negocis, el nostre país, la nostra economia, que també veiem de quina manera, doncs, actitudinalment, entenent doncs, com podem fer nosaltres també amb la nostra aproximació a aquest entorn tan competitiu i de quina manera doncs, ens provocarà en Lluís Soldevila, que reflexionem i, si em permeten, només uns minuts perquè els hi faci la meva modesta aportació. Una aportació en el sentit que si fa, i ho deia amb alguns periodistes que també han tingut l'amabilitat de seguir aquest esdeveniment, no? Si fa uns temps la necessitat de reflexionar, de renovar aparadors, de revisar el teu model de negoci, doncs tenia uns certs cicles que fins i tot fa temps coincidien doncs, amb els relleus generacionals, ens hem anat instal·lant amb els darrers temps i sobretot com a conseqüència de molts canvis que des d'una perspectiva d'evolució de la societat doncs, ens hi ha portat inexorablement, aquesta necessitat d'adaptació i d'innovació ha passat a ser constant. I molt probablement requerirà esforços molt importants d'adaptació a aquests ritmes del temps per ser capaços de no només mantenir, no només reforçar, no només canviar, sinó en definitiva per continuar sent partíceps d'una societat que requereix, potser més que en altres entorns, d'aquest esforç emprenedor i d'aquest compromís dels nostres emprenedors, empresaris, professionals, treballadors, directius. En definitiva, l'economia del país és un factor fonamental perquè puguem continuar aspirant a qualsevol propòsit col·lectiu que ens proposem. Ja veuen com estem intentant, com a país, doncs, també tirar endavant i superar reptes colossals, no? Sense una economia forta, aquest és un país que, com a conseqüència d'allò que en part també intentem adoptar i adaptar, la seva mancança i feblesa de poder polític requereix d'una manera molt clara una fortalesa molt important de la seva estructura econòmica. El nostre és un país que sempre he dit, i segurament quan algú de vostès m'ha escoltat deu haver pensat, i s'ha deixat dels serveis i del comerç, no? Però que té tres fonaments molt importants des d'una perspectiva de vocacions. I que hem sigut capaços d'equilibrar-les, integrar-les i al mateix temps doncs, d'anar-les desplegant amb una certa harmonia, que a vegades no és fàcil perquè amb la seva concreció en el territori pot arribar fins i tot a ser incompatible, no? Però ens n'hem anat sortint. Tenim una posició geogràfica que ens ve donada i que en la mesura en què aconseguim, i no serà per, diguem-ho així, bondat vinguda des del poder central, sinó que aconseguim amb la nostra capacitat de transformació amb més i millors inversions en infraestructures, les hem aconseguit en els darrers anys però encara en falta alguna molt transcendental, tenim una posició geogràfica que fa que de la logística, l'intercanvi en el món i en el comerç internacional, puguem tenir una expectativa de futur molt i molt important. Molt important. Potser més de la que segurament, des d'una perspectiva més de visió dels negocis a nivell més petit, som capaços de valorar. Però molts de vostès saben que Catalunya, amb les posicions dels ports de Barcelona i de Tarragona, d'un aeroport important, d'una xarxa ferroviària que hauríem d'acabar de completar i gestionant millor aquestes infraestructures, la posició logística que tenim de baula entre el sud d'Europa, el continent africà, aquesta posició intermitja entre el continent americà i el proper Orient fa que de la logística i d'aquesta posició magnífica en tinguem una expectativa de futur molt important. Perquè logística ja no és només emmagatzament i transport, és també generació de valor afegit, és també localització de noves activitats. També en els darrers temps, i el dia 27 de setembre, a part de les eleccions, era el Dia Mundial del Turisme. També en els darrers temps hem anat posant en valor doncs, allò que Sitges en fa també, evidentment, un dels seus grans projectes de ciutat. Doncs el país també té una component de vocació turística molt i molt important, que impacta també en el sector del comerç. El turisme és per Catalunya, i ho hem dit dijous passat en la celebració del Dia Mundial del Turisme amb el president de la Generalitat i molts representants de la cadena de provisió de serveis que el món del turisme també genera, doncs una posició formidable on també sublimem el nostre sistema de valors, la nostra cultura, la nostra perspectiva d'acolliment, d'hospitalitat, de respecte a la diversitat, i això fa també que tinguem unes expectatives importants i creixents de cara al futur, perquè el turisme seguirà sent una tendència en el món global molt i molt important. I si a més s'està recuperant una mica el consum intern, resulta que també el turisme interior ha començat en els darrers mesos, aquest any, ja va començar una mica l'any que ve, però s'està notant l'any passat, però s'està notant aquest any i es continuarà notant, doncs que la recuperació també de la confiança en aquest moure's pel país i descobrir noves sensacions i noves experiències també ens va generant una activitat econòmica important i al mateix temps també en aquí sí que no tenim cap limitació i aboquem en la projecció internacional del nostre país, com els he dit abans, la nostra personalitat col·lectiva. I finalment, i potser el més important, si em permeten, però ho poso en tercera dimensió, la indústria. Aquest ha de ser un país industrial. Al voltant de la indústria estarem en condicions de generar també el valor afegit i la riquesa necessària per tenir una economia que no tendeixi només al nou cost, sinó que estigui tensionant a l'alça les rendes familiars disponibles, la captació d'inversions estrangeres i, en definitiva, també el desenvolupament de més i millor activitat que acaba impactant també, òbviament, en tota la cadena de serveis. Al voltant d'aquesta tríada, i disculpin, indústria, turisme i logística, malgrat la volatilitat de l'entorn en el que ens mourem, perquè tot serà molt més volàtil del que hem vist en el passat, aquest és un país amb una economia raonablement ben estructurada que requereix molts esforços d'acompanyament, però que ha de generar i pot generar el retorn en capital públic per poder proveir també de bons i millors serveis públics a la cohesió social del nostre país i desplegar també tota una activitat que en la mesura que siguem capaços d'aconseguir doncs, mecanismes i instruments com els que estem intentant d'alguna manera recuperar o desplegar, pugui permetre que el sector dels serveis, que transversalment impacta en totes aquestes activitats, i el del comerç, que estructura les nostres realitats més urbanes, més de poble, de barri o de ciutat, es desenvolupin amb major, d'alguna manera, expectativa, confiança, esperança i capacitat de creixement i de guanyar o de recuperar més i millors marges econòmics. Aquest entorn requereix per part dels nostres botiguers, els nostres comerciants, les nostres empreses en aquest segment final de la distribució i de la provisió de béns i de serveis de cara als nostres ciutadans, com els he dit abans i com ha vist i heu vist i heu escoltat que l'alcalde de Sitges també aquí amb una perspectiva local, i és obvi que des de la visió local també requerim aquest acompanyament de tot el que és el nostre teixit emprenedor, requereix, deia, doncs molta capacitat, reflexió, compartir quines són les tendències de futur, nous temps, nous reptes, i al mateix temps també un esforç permanent que ens està requerint segurament més sacrificis del compte i dels que teníem identificats. Perquè fixin-se, molts de vostès, m'estranyaria que no ho haguessin patit tots, perquè ho hem patit tots, estem encara intentant superar una situació de crisi econòmica, de canvi radical del que ha estat l'estabilitat dels nostres entorns com mai havíem patit en els darrers 40, 50 o 60 anys. Però és que no només estem intentant sortir d'aquest pou, ara que comencem a veure-li la llum, sinó que al mateix temps resulta que quan sortim d'aquesta situació de depressió econòmica, l'entorn en el que ens movem i ens mourem és molt diferent al que hi havia escassament fa 6, 7, 8 o 10 anys. Per tant, l'esforç és doble. Superar aquesta situació duríssima i al mateix temps adaptar-nos al nou entorn i, com els he dit abans, un entorn en el que el factor temps serà molt i molt i molt crític i molt tensionant. Per tant, la innovació, l'adaptació, l'esperit de renovació, l'esperit d'entendre que tindrem permanentment tensions de competitivitat, de competència, però al mateix temps també d'estar auscultant permanentment. I no es pensin que això del Big Data servirà només per les grans indústries, les grans corporacions, els grans sectors financers, també pel sector del comerç i del petit comerciant. Per tant, tendències relacionades amb la innovació tecnològica. Les tecnologies de la informació no només ens han obert nous canals de distribució, de venda, de captació o de pèrdua de clients, sinó que al mateix temps també ens aporten nous i més models d'intel·ligència, de reflexió i, en definitiva, d'anàlisi dels nostres mercats. Per tant, la innovació tecnològica, però també la innovació des d'una perspectiva d'adaptació a les tendències que vostès, com a bons instruments de captació de les emocions, de les percepcions, de les inquietuds dels seus clients, en la mesura que siguem capaços d'integrar, de treballar, de tenir instruments, de cooperar amb el nostre competidor, de treballar amb les nostres entitats representatives, de guanyar dimensió, encara que no necessàriament per afegir-se a fusions empresarials, però sí que compartint, en aquest cas, intel·ligència, en aquest cas, formació, ho deia l'alcalde, crec que estarem en condicions millors per aquests reptes poder-los afrontar d'una manera més satisfactòria i més eficaç. Vostès ja fa temps que han descobert que el mercat global i la globalització és, d'una banda, una amenaça, però també obre noves oportunitats. Des dels seus negocis, l'impacte més raonable era el del seu entorn més immediat des d'un punt de vista geogràfic i de posició, de carrer, de barri, d'entorn, d'eix comercial. També això és evident que continua sent així, però també és evident que alguns de vostès ja han descobert que a partir de les noves tecnologies no només estan encara més a prop dels seus clients de proximitat, sinó que poden abordar i arribar fins i tot doncs, a auscultar i a proveir, en definitiva, doncs, altres necessitats, altres clients i altres possibilitats i oportunitats de negoci. Per tant, en aquest sentit, les tecnologies, repeteixo, i també des d'aquesta perspectiva, no només de canal, sinó d'instrument d'intel·ligència i de reflexió, és obvi que també ens estan aportant ja doncs, noves possibilitats, però això requereix, evidentment, assumir-ho també com un repte d'adaptar-nos, d'interpretar-nos, d'integrar-nos i de canviar. El canvi és i serà també permanent, no? Molts de vostès, perquè he tingut l'ocasió durant aquest temps doncs, de conèixer-los amb una mica més d'aproximació, ja fa temps que han començat a identificar que també tendències del mercat ens poden anar bé com a negoci. I de la mateixa manera doncs, que abans identificàvem altres tendències i altres modes i altres costums i ens hi avançàvem i s'hi avançaven, doncs estem en un punt també de recuperació del valor de la proximitat, del compromís ambiental. No estem descobrint res, perquè aquesta també és una tendència que ja fa anys que s'ha posat en joc, però que cada vegada més també són, gràcies, elements d'alguna manera doncs, de posar en valor el seu negoci, el seu, la seva empresa, el seu comerç, de compromís amb la comunitat. Una de les coses que segurament ens ha fet retornar a tenir una perspectiva de que el nou model de creixement no només ha de tenir una economia sòlida, sinó també una perspectiva de major compromís social, de vetllar per l'interès general, d'entendre que l'entorn és molt important, perquè si no es desestructuren moltes i moltes coses, i no només les rendes disponibles, sinó també la confiança col·lectiva en els nostres interlocutors immediats, i vostès són prescriptors i interlocutors també de la societat, en el seu entorn, i finalment, col·lectivament, de tot el país. Crec que també aquest valor de compromís amb la responsabilitat social corporativa, amb l'entorn del nostre barri o del nostre poble o de la nostra ciutat o societat, tots aquests valors que en els darrers anys s'estan posant també d'alguna manera en tensió i assumint més protagonisme en la presa de decisions col·lectives, en els seus negocis també estan i estem d'alguna manera incorporant-los i integrant-los, no? I què els hi haig de dir? Que no sigui que no només amb la relació qualitat-preu, sinó també cada vegada integrant més valors intangibles. I els valors intangibles vol dir que amb les nostres actituds personals, individuals, col·lectives, els nostres valors com a societat, que som una societat que té uns valors també per posar en joc d'una manera interessant en el nostre entorn més immediat, val la pena que aquesta major especialització, aquesta també, no diré resistència, però saber-nos anticipar aquesta certa homogeneïtzació que segons quins elements de regulació poden tendir a operadors, a franquícies i a tenir tots els paisatges urbans comercials doncs, amb les mateixes condicions i per tant perdre aquesta especialització intel·ligent que també ens interessa de tenir en el món del comerç, ens requereix i ens requerirà també esforços molt i molt importants. Acabo. M'agradaria destacar que en els darrers temps vostès han exigit, i ho han fet bé, crec modestament que hem sabut interpretar des del govern i en aquest sentit el maridatge entre societat civil organitzada i institucions del país doncs, ha estat donant bons resultats malgrat la pressió de la competència exterior, ja m'entendran, hem aconseguit defensar el nostre model propi. I això els hi vull agrair. Perquè aquí és on jo crec que val la pena, modestament al meu entendre, que mantinguem d'una banda aquesta tensió, esperit crític, exigència democràtica organitzada, aquest lideratge privat que acompanyat amb un bon impuls públic fa que la concertació entre la iniciativa privada, l'empresa, els comerciants i les administracions locals, el govern de Catalunya, estiguem en condicions de primer interpretar tots aquests reptes, vetllar pels instruments necessaris que a vegades no els tenim prou i sobretot tenir la capacitat de, en un món que és evident doncs, que ha de tendir, i me'n parlava algun alcalde abans d'entrar, a una adaptació molt, molt exigent de disminució de la burocràcia, de l'agilitat per canviar, perquè el sector públic també ha d'ajudar aquest esforç de canvi permanent, però que aquest lideratge privat i impuls públic es mantingui de cara al futur. I això vol dir confiança dels servidors públics. Vull agrair a la Direcció General i a tots els seus equips i al Consorci de Comerç, Artesania i Moda i també tot el seu equip i tota la gent que ha fet possible doncs, que aquest esforç i aquesta proximitat, aquesta comprensió de què necessita el sector del comerç, els comerciants de Catalunya, continuem treballant-ho de cara al futur. Més confiança encara, més encara, del sector públic, dels servidors públics, de la política al servei del país en els nostres botiguers, comerciants, en els nostres representants de les institucions, major responsabilitat també, evidentment, de cadascun de vostès, de cadascun de totes les institucions en l'interès general. Si compartim aquesta visió, aquesta perspectiva d'equilibri públic-privat, de lideratge privat i impuls públic, crec que és un dels factors d'èxit de cara al futur que hem de continuar mantenint. I finalment, aquesta simbiosi requereix més instruments. El nostre model normatiu és un bon model. Necessari adaptar-se permanentment, amb ajustos que hem d'anar pactant i concertant per descomptat. però trobar punts d'equilibri com hem fet amb les implantacions de les grans superfícies comercials a la perifèria que no ens acabessin de destruir el nostre comerç urbà de proximitat. Trobar equilibris entre les tensions que en els municipis turístics ja hem aconseguit, però que arreu del país, doncs, pel que fa als horaris, creiem que és una mesura que no només permet conciliar la vida laboral i familiar amb l'empresa, amb l'economia de bona part dels nostres negocis, dels nostres comerços, sinó que al mateix temps també ens permet articular unes relacions comunitàries raonables. Aquests són instruments, i molts més, d'anar acompanyant un sector que requereix, al nostre entendre, unes gotes de regulació, ben dosificades, però unes gotes de regulació, de pacte amb com anem desplegant el nostre model. Perquè hem comprovat que, en sentit contrari, quan aquestes gotes de regulació no existeixen, precisament acaba impactant negativament en el model, en la persistència dels nostres negocis, en la capacitat de recuperació, en l'adaptació, en trobar equilibris entre els grans operadors que, si caiem en la llei de la selva i en la desregulació i aquestes béns de liberalisme desmesurat, n'estem patint les conseqüències en el sector financer, en el sector immobiliari, i vés a saber si també en el sector energètic i en altres grans àmbits on s'han imposat els grans operadors i els seus interessos, i hem sucumbit tots a l'hora de defensar un model econòmic molt més equilibrat. Bé, doncs aquestes gotes de dosificació i de regulació crec que són imprescindibles per continuar tenint un bon model amb bona salut que ens permeti adaptar-nos a tots aquests entorns i a tots aquests reptes, alguns dels quals estic convençut que amb les ponències que em seguiran, doncs, ens permetran i els permetran d'alguna manera, doncs, instal·lar-nos col·lectivament. Lideratge privat, impuls públic, regulació dosificada però que ens permeti en definitiva continuar donant suport a una estructura econòmica molt important pel nostre país, pels nostres pobles, per les nostres ciutats, per el nostre d'alguna manera paper de consumidors, però evidentment també des d'una perspectiva de construcció d'un model econòmic i social equilibrat i que ens permeti assumir els reptes de futur. El país s'ho està plantejant. Un dels grans reptes en aquest repte col·lectiu que a vegades hem situat com a desideràtum, que no és només que no és més que instrumental per donar resposta, un dels seus eixos, una de les estructures d'estat que necessitem, precisament és la capacitat normativa regulatòria per entendre'ns millor entre el sector de comerç i els governants d'aquest país, en definitiva per fer créixer millor els seus negocis i que tots plegats puguem tenir una societat més harmònicament ben construïda, equilibrada i que pugui donar feina, generar llocs de treball, crear riquesa i al mateix temps també donar sortida a les nostres il·lusions i emocions que, no ho dubtin, són el que acabaran movent-ho tot i fent que aconseguim tots els canvis que ens proposem. Moltes gràcies i molt bona feina aquest diumenge.